Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. L'Església ha celebrat aquesta setmana, concretament dimarts passat, la memòria de Sant Miquel dels Sants, un sant català nascut a Vic l'any 1591 i mort a Valladolid el 1625. A la parròquia de Barcelona, que porta el nom de Miquel dels Sants, al barri de Gràcia, el cardenal Joan Josep Omella va presidir el mateix dimarts al vespre una missa d'acció de gràcies pels 75 anys d'aquesta comunitat cristiana, associada a dues parròquies més. Bruno Vérchez, rector de la parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona i també delegat d'Anunci i Nova Evangelització de l'Arcabisbat, ha destacat l'oportunitat que ha estat la celebració per a aquesta variada comunitat de creients.
Nosaltres formem una unitat en tres parròquies, tirem les tres de Gràcia, també amb Sant Carles Borromeu i la Salut. I ha sigut un any doncs, perquè totes van ser com una mica erigides en el mateix moment, any 46-47. Llavors hem fet servir doncs, aquest 75 aniversari doncs, mira, per caminar més junts, conèixer-nos més, no? També doncs, donar gràcies al passat. I hem fet diversos actes, no? Hem fet això, doncs, un acte que va ser més a trobada, de compartir testimonis, fotos, de diferents generacions que parlaven entre ells, mentàvem la seva experiència d'església. També vam fer un com benvingut a l'any 1947, no? Ens vam disfressar, hem recrear com devia ser la parròquia l'any 47.
Bruno Vérchez ha comentat que la visita del cardenal Omella ha estat, a més, un bon estímul per valorar el moment actual i mirar endavant.
Era un dia important perquè el cardenal, que ell no ha vingut aquí des que estan unides aquestes tres parròquies, no? Llavors, és un moment maco també de recollir, no? Després de tres anys, pandèmia incluïda, aquesta com nova etapa, no? Les tres comunitats, que ara són una sola comunitat. Crec també, doncs mira, el que fem, no? Els reptes, els somnis que hi ha, i també, bueno, doncs, al final, acompanyats per ell i també escoltar, no? Què ens vol dir ell?
Miquel dels Sants va ser un religiós de l'Orde de la Santíssima Trinitat que va destacar especialment per la seva vida espiritual i les seves experiències místiques. És patró de la ciutat de Vic i també copatró de l'adoració nocturna. Benvinguda sigui aquesta festa d'un sant català, potser encara poc conegut, però que hem de reivindicar per als nostres temps d'avui. La taula de testimonis del Mirall serà avui especial amb un únic testimoni, Xavier Serra Narciso, que és el coordinador editorial del volum que s'acaba de publicar dins les obres completes de Raymond Paniker. Es titula El Dharma de l'Índia. Amb ell parlarem en profunditat sobre el gran pensador català i sacerdot catòlic Raymond Paniker. I després tindrem el nostre moment de música d'inspiració cristiana combinat amb algunes notícies. Tot això i una miqueta més us acompanyarà fins a les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem! El Dharma de l'Índia és el títol d'un nou volum de l'òpera òmnia de Raymond Paniker. En aquest llibre, publicat novament per Fragment Editorial, s'exposen les diverses tradicions, els conceptes i les evolucions d'una saviesa molt antiga que Paniker va estudiar tota la seva vida. Aquest treball, coordinat per Xavier Serra Narciso i amb traduccions d'Esteve Serra i Elisenda Sevilla, és com el resultat dels estudis que Raymond Paniker va fer sobre l'hinduisme. Estem davant d'un intent de sistematitzar, ordenar i presentar al públic en general la complexitat de la rica tradició oriental hindú. S'exposa tot entre la màxima exigència intel·lectual i una gran claredat amb la idea d'acostar tot aquest pensament a tothom. Aquest és, doncs, un nou volum de les obres completes de Raymond Paniker, un filòsof que no va deixar mai de ser sacerdot catòlic, però que va conrear el diàleg interreligiós especialment amb els seus viatges i les seves estades a l'Índia, on va anar per primera vegada l'any 1954. Paniker, nascut a Tavertet l'any 1918 i mort el 2010, va conèixer els dos mons, l'occidental majoritàriament cristià i l'oriental hindú i budista. De pare indi i hindú i de mare catalana i cristiana, el gran pensador resumia la seva visió oberta amb aquesta coneguda frase referida a la seva anada a l'Índia i la tornada a la seva terra, vegada me'n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno budista sense haver deixat mai de ser cristià. El llibre El Dharma de l'Índia ofereix un complet resum històric i analític de l'hinduisme, però aterrant en tota la seva experiència humana, que va més enllà del sentiment religiós. El Dharma, segons Paniker, aproxima la profunditat espiritual hindú a la natura i a la realitat de les coses. Parlem d'aquesta nova publicació de les obres completes de Raymond Paniker, editada per Fragmenta, amb el coordinador de l'edició d'aquest volum, Xavier Serra Narciso. Senyor Serra Narciso, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Podem dir que el llibre El Dharma de l'Índia vol ser una completíssima i llarga resposta a la pregunta universal sobre l'hinduisme?
Sí, es podria dir sí. De fet, hi ha un moment aquí, hi ha un Raymond, que en aquest text diu que l'hinduisme pretén ser la religió de la veritat, en canvi el cristianisme creu que és la veritat de la religió. És a dir, que hi ha una universalitat amb la intenció ja del mateix hinduisme, i per això l'hinduisme és capaç d'integrar doncs tot nous corrents i noves propostes i integres. És a dir, l'hinduisme és una espècie com de magma que és capaç de donar sentit a coses que li venen de fora. I això una miqueta per això, perquè en principi la idea de Sanatana Dharma, que és com es traduïa, no, el títol del text que es va publicar el 2005 a Cairós, que és el que ocupa la primera part d'aquest tom, doncs vol dir això, no? Vol dir aquest dharma sense fi, aquest dharma primordial, i que és comú a tota la humanitat, no? D'alguna manera.
El volum d'unes 550 pàgines, més un glossari, recull aquell pensament de Raymond Paniker sobre l'hinduisme que volia trencar amb la visió que hi havia des d'Occident, per dir-ho així. Com definiria vostè, a banda del que ja ha dit, el Dharma, però a partir de la concepció que tenia Paniker?
Bé, el Dharma és un d'aquells termes, conceptes, però Paniker diria el símbol, és a dir, una paraula simbòlica que té diversos significats i que plega, funciona una mica com un pivot al voltant del qual, en aquest cas, la realitat hindú doncs gira volta, no? Dharma, de fet, està traduïda de moltes maneres. Està traduïda com religió, però esclar, evidentment el terme religió no és un terme índic, no? Ordenació, el deure, la regla, el dret, moralitat, costum, norma, harmonia, en si. Que és un text... Jo a vegades el comparo amb el terme o concepte de logos per Occident, no? Tant a nivell filosòfic com a nivell, per exemple, de l'Evangeli de Sant Joan, no? És a dir, que és un terme d'aquests que recull una manera de viure i de ser. Si recordem a l'inici de la Bhagavad Gita, quan el Arjuna, que ha de començar a combatir en gran part un exèrcit que està composat també en part de la seva família, en Krishna hi ha un moment determinat que li diu que ell el que ha de fer és complir el seu dharma. I el dharma ha de ser aquell deure, aquell destí podria ser, però tampoc és exactament això, allò que cadascú li pertoca fer. Pot ser una cosa molt gran o pot ser una cosa molt petita, però d'alguna manera tothom en certs moments podem intuir allò pel qual estem cridats en aquesta existència.
Sí, com si fos la vocació, diguéssim, no?
Sí, també seria això, com la vocació a la qual estàs cridat, perquè de fet vocació vol dir això, no? Allò pel qual se't crida, no? No una veu amb off que et crida des del cel, si una cosa, doncs el teu propi atman, dirien els hindús, no? El teu propi si mateix que et guia o que et crida a fer quelcom, no? I això, més enllà del bé i del mal i de la moralitat o d'aquest sentit més moralista, no? Ja dic que en aquest sentit les accions de tothom són valuoses, no? Ja dic, malgrat que sigui doncs una acció espectacular o una acció de ben de casolana, no?
Sí.
I Dharma té aquest sentit. També es podria utilitzar el terme de... seria corresponent al terme de Tao, no? Del Tao xinès, no? Que també vol camí, també és el camí, no? El camí que prens amb aquesta vida, no? Llavors també seria un terme equivalent o homeomòrfic, que diu en Raymond, no? Aquests conceptes, aquestes idees que, malgrat les diferències, tenen un un aspecte que fa equivalents, no?
Sí. Senyor Xavier Serra Narciso, aquest és el segon volum sobre l'hinduisme dins les obres completes de Raymond Panikkar. El primer va ser l'experiència vèdica, de Veda, en ve baixa. Quina és la gran diferència entre aquests dos llibres, a grans trets, breument?
Sí, de fet, són molt diferents. De fet, l'experiència vèdica, que seria el primer tom, el volum d'aquest hinduisme, el que s'han dedicat a l'hinduisme en aquesta obra completa, és un text singular en l'obra d'en Raymond. Allà el subtítol era l'antologia dels Veda per l'home modern i la celebració contemporània, és el subtítol del títol, no? I aleshores allà hi fa una cosa singular i bastant única, fins i tot no només per aquí a Occident, sinó també a la mateixa Índia. Pensem que aquest és un llibre que avui dia encara es va reeditant a l'Índia, llegit per indis i per hindús, perquè per primera vegada Panikkar va fer una antologia de totes les escriptures hindús, de Vedes, Brahmanes, Upanishads i la Bhagavad Gita i altres textos, no? Però bàsicament aquests quatre que es consideren revelació, que perquè els indis del segle XIX i XX no en tenien el sànscrit dels textos vèdics, com si diguéssim, no s'entén, com si nosaltres ara es posessin el llatí davant. Ara ja ningú pràcticament l'entén, el llatí.
Sí, sí.
Fa 50 anys encara sí, encara hi havia que parlava del llatí. Però ara,
exacte. Ara ja és no. Menys conegut, o molt poc conegut.
Ara ja és menys, no?
Sí, sí.
I aleshores és una antologia comentada per en Raymond, amb la col·laboració d'aquelles quatre dones que jo sempre dic, la Xanta, la Bettina Baumer i d'altres, no?, que van col·laborar per fer aquest gran llibre, no? Però és un llibre que no té cap nota a peu de pàgina. És un llibre que no hi ha cap biografia.
Sí, sí.
És... Llavors, d'alguna manera, aquest Dharmin de l'Índia que s'acaba de publicar complementa això, no? Aleshores, és un text en què ell fa una descripció molt acurada, ja està ple de notes a peu de pàgina, hi ha una gran bibliografia tant de les escriptures hindús com dels estudiosos de l'hinduisme, etc. És a dir, que aquest ve a complementar d'alguna manera aquest gran text que és l'experiència vèdica, que a més que ja dic que és ben singular, no? Perquè Panikkar volia transmetre aquesta experiència vèdica més enllà d'aquest treball acadèmic, no? Els textos, les monografies, en cas de justificar qualsevol cosa que dius, no?
Molt bé.
I aquesta seria la gran diferència, però en aquest sentit és molt complementària, és a dir, que es complementa
sí, sí.
Una a l'altra.
Queda clar.
En la nostra edició hem fet això, és a dir, quan Panikkar cita en el Dharma de l'Índia algun text que, per exemple, ja ha estat referenciat o que ja està en l'experiència vèdica, en fem la referència. Llavors, si mireu les notes a peu de pàgina, veureu que hi ha moltes referències al primer tom d'aquest.
El primer sobre l'hinduisme.
Aquest volum d'hinduisme, no? Perquè per anar a l'experiència vèdica.
Sí.
Les traduccions, pot haver-hi diferències textuals i traduccions aproximades, fins i tot a l'experiència vèdica hi ha algun text que Panikkar el tradueix de dues o tres maneres diferents, expressament.
Sí, seguim...
De manera que és, tota traducció no deixa de ser una aproximació, no?
I tant. Segons
en quin sànscrit molt antic, doncs les diferències poden ser molt, molt grans.
Déu-n'hi-do la feina que hi ha.
Però vull dir que són dos llibres complementaris, és a dir, que s'ha de llegir el Dharma de l'Índia tenint al costat l'experiència vèdica.
Queda ben confirmat. Seguim parlant amb Xavier Serra Narciso, coordinador de l'edició del volum El Dharma de l'Índia, segon sobre l'hinduisme de les obres completes de Raymond Panikkar. Breument, el Dharma de l'Índia és una obra dividida en tres grans parts, la primera dedicada a l'espiritualitat hindú, la segona sobre diversos aspectes bàsics de l'hinduisme i una tercera per recollir les noves perspectives de la saviesa hindú. Quines són les principals novetats, si les pot sintetitzar breument, que Raymond Panikkar aporta a l'hinduisme vist des d'aquí, des de Catalunya?
Bé, aquest text, l'origen és un original castellà que ell va fer per un diccionari d'espiritualitat que es va publicar a Barcelona, a la veu hinduisme, l'espiritualitat hindú. És a dir, ell hi ha aquesta veu i llavors va fer aquesta és la primera part del text, aquesta primera part que és dedicada, que s'anomena l'espiritualitat hindú, doncs això està escrit l'any 68, Aleshores, l'any 2002-2003 se li va proposar que revisés el text per fer-ne l'edició d'un llibre. Ell va en principi resistir-se, però semblava ser que va ser un any que tenia poques coses davant, no? I llavors va reescriure, tot i que el llibre està pràcticament, l'estructura del llibre pràcticament és la mateixa. I és un llibre molt didàctic, en el sentit, formalment parlant, perdó. El contingut, Raimon, mai és senzill, sempre aprofundeix molt, no? Però el que és l'estructura del llibre és molt didàctic, és a dir, que es fa una mica una descripció cronològica dels textos hindús,
sí.
També dels moviments, de les diferents etapes de la tradició hindú, i després el que fas seguidament és agafar uns quants temes i desenvolupar-los.
Sí.
Però ja dic, d'una forma molt de manual. I això és aquesta primera part. Després, la segona part ja són doncs, texts, articles diversos. Aquesta segona part, els hindús s'autointerpreten, és a dir, la hermenèutica per acostar-se als textos hindús. I la tercera part ja és, d'alguna manera, què aporta l'hinduisme al món d'avui. I aleshores, té alguna cosa que dir l'hinduisme en el segle XX-XXI, en el món contemporani? I aquí Panikkar, ja des del principi de tot, amb la introducció i els diferents pròlegs, ell veu que estem... L'altre dia una persona em va dir que era un llibre contracultural, avui dia, aquest text. És a dir, donada la banalitat i la superficialitat a la que estem abocats i cada vegada d'una manera més ràpida, no? Doncs ara aquest text, com sempre fa Panikkar, evidentment, amb altres llibres i amb altres textos, sempre aprofundeix.
Molt,
i llavors sí. Necessita una lectura atenta.
Sí, sí.
Deixem-ho aquí. Ho deixo.
Deixem-ho aquí, sí. No, però molt, molt interessant, evidentment, no, aquesta aposta... No es preocupi. Aquesta aposta de Raimon Panikkar per l'aprofundiment i evitant la superficialitat, no? Perquè el món d'avui també necessita aquests referents. Molt ràpidament, senyor Xavier Serra Narciso, si hagués de resumir en una frase el que és l'hinduisme per a Raimon Panikkar, què hi diria? Potser és difícil aquesta pregunta.
I marxa la primera vegada a l'Índia, l'any 54, que serà la primera anada, que hi serà pràcticament fins al 59-60, que aleshores ell va a Roma i participa en part amb el Concili, amb una de les comissions del Concili Vaticà II, ell descobreix la religiositat còsmica. És a dir, ell redescobreix, d'alguna manera, que ja aquí a Occident havia començat a perdre, que la religiositat no és anar a missa cada diumenge i ja he complert, no, és
clar.
La vida.
És la vida. És una mica com l'espiritualitat ignasiana, salvant les diferències, no?
Sí.
L'esperit en el món.
El món quotidià és sagrat, també. Té aquella expressió de la secularitat sagrada, no? Allò secular és sagrat. I aleshores és redescobrir, per una banda, doncs, l'ànima i l'esperit en les coses quotidianes, no? I això, ell ho va veure que l'Índia encara es vivia amb una intensitat que el va copsar moltíssim. Ell va estar un temps que vivia en una petita habitacle al costat dels gats de Vanarassi, allà on te cremen els morts, i allà es veu que cada dia, evidentment, hi havia tots uns rituals que es vivien amb una intensitat i amb un acoloriment que això el va copsar moltíssim.
Sí.
No? I aquest és l'aspecte que, per exemple, amb l'experiència vèdica, allò que diu el subtítol de l'experiència vèdica, per la celebració contemporània. Ens recorda quelcom que nosaltres hem perdut.
Doncs hem d'acabar...
Però... tenim amb alguna festa.
Sí, és clar.
No? Vaig anar a la Patum de Berga per dir alguna cosa.
Ah, molt bé.
No?
Sí,
doncs
sí.
Això seria un exemple, però com... Que ens queden rastres només, no? Ens queden només petites festes que encara tenen aquest esperit, no?
Sí, sí. Falta sempre l'esperit, de vegades, en algunes festes com es viuen ara. Hem d'acabar, però una última pregunta que li vull fer, senyor Xavier Serra Narciso. Ja tenim 13 volums de les obres completes de Raimon Panikkar, editades per Fragmenta, editats per Fragmenta, els volums. Quina és la previsió a partir d'ara del que queda, si ens ho pot avançar breument?
Bé, nosaltres ja dic que he dit abans que seguim l'edició italiana, que és l'edició Prínceps, com si diguéssim, a la qual ens devem, i ells ja van per un... ja han publicat 4 més després de l'arma hindú. Llavors ells van més avançats, no?
Molt bé.
Amb un ritme d'un cada any, hem de treure aquests 2 anys de la pandèmia, evidentment,
sí.
Perquè això ha parat una mica la cosa, no? Un per any, més o menys, no? I aquesta és la previsió. Si n'hi ha una 20a i estem a la 13a, doncs en queden uns 7 toms. No?
Portem una mica més de la meitat.
7 o 10 anys més.
7 o... sí.
Depèn una mica del ritme, no?
Sí.
Ara ja està, tenim tot traduït, ja estem treballant per l'edició el text dedicat al budisme.
Molt bé.
Hi ha El silenci del Buda, que va ser un llibre que aquí va tindre molt de ressò, i ja s'està traduint el tom Hinduisme i Cristianisme, que hi ha també el conegut llibre d'en Raimon, més que res pel títol, que va provocar moltes incògnites, que és aquell del Crist desconegut de l'hinduisme, no?
Sí.
I aquest s'està traduint en aquest moment.
Molt bé. També n'hem parlat en altres ocasions d'un llibre sobre cristianisme que ja està publicat, i en fi, doncs seguirem la línia, seguirem el fil dintre del que puguem d'aquestes obres completes de Raimon Paniker, un sacerdot catòlic ben connectat amb el diàleg interreligiós, com ell sempre deia, doncs amb les coses bones del budisme i de l'hinduisme sobretot. Moltes gràcies, senyor Xavier Serra Narciso, coordinador de l'edició d'aquest volum, El Dharma de l'Índia, que s'acaba de publicar dins les obres completes de Raimon Paniker de la mà de Fragmenta. Que vagi molt bé, una abraçada i fins una propera ocasió. Enhorabona per aquesta feina.
També moltes gràcies i bona tarda a tots vosaltres.
Como el buen samaritano, una cançó de César García Rincón interpretada pel cor d'infància missionera Perpetu Socors, que ens ambienta la litúrgia d'aquest diumenge 15è durant l'any en què es proclamarà la paràbola del bon samarità, el qui s'atura a auxiliar un home malferit. Algunes notícies: la diòcesi de Terrassa i sobretot la ciutat que acull la seu d'aquest bisbat han viscut aquests dies passats les festes dels seus patrons, Sant Pere principalment, però també Sant Cristòfol, dia del qual és aquest diumenge, i Sant Valentí, amb solemnitat litúrgica, ofici solemne diumenge passat, esperit de pregària i molta cultura popular. Es viu des de divendres passat i fins aquest dimecres. Una altra catedral, la de Tarragona, ha celebrat aquesta setmana, dilluns, els seus 691 anys, coincidint amb la festa de la dedicació d'aquesta seu metropolitana i primada dedicada a Santa Tecla. Es va viure una missa especial. El temple va ser consagrat l'any 1331 per l'arcabisbe Joan d'Aragó. La celebració de dilluns la va presidir Antoni Pérez de Mendiguren, degà i president del capítol catedral de Tarragona, i va ser concelebrada per altres canonges. En l'homilia, Pérez de Mendiguren va recordar l'alegria amb què el poble d'Israel celebrava la festa de la dedicació de l'altar que acompanya les nostres vides. Destaquem a més que l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, va rebre dilluns els membres de la Plataforma Internacional de Cooperació i Migració reunits aquesta setmana a Barcelona amb motiu del Seminari Internacional Immigració a Europa i l'Agenda de Treball Digne de l'Organització Internacional del Treball. Aquest fòrum està organitzat conjuntament amb la Universitat Abat Oliba Seu, que és la seu de la plataforma, i el Centre Europeu per Afers dels Treballadors. El cardenal Omella es va mostrar orgullós d'aquesta unió entre entitats dedicades a promoure l'acollida, la pau i la solidaritat. Un nom propi per a l'Església a Catalunya és el del seminarista Martí Triquell, que va ser ordenat diaca diumenge al vespre en una celebració a la catedral de Terrassa. La missa va estar presidida pel bisbe Salvador Cristau i Martí Triquell va agrair la presència de moltes persones diverses que el van acompanyar, especialment els cors i la comunitat parroquial de Granollers, que és casa seva, i que el van ajudar a fer aquest pas. Fins aquí el Mirall, tornem, si Déu vol, divendres vinent, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.